Els treballadors de Gama accepten un acord en DAM, tot i que consideren insuficients les condicions de l'ERO. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Cinc dels 14 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de llet seran recol·locats en altres empreses del grup DAM, una reubicació que veuen insuficient, ja que 11 de les 16 vacants són només a Mallorca. L'acord inclou també una millora de les compensacions per als treballadors que, de manera voluntària, decideixin no acollir-se al pla de reubicació. Jesús Ávila és el representant dels empleats.
Segurament només 4 o 5 acceptaran la recol·locació. T'han presentat 7 de vacants, però que només 11 estan aquí a Mallorca. O sigui, som, si vol, te'n vas de Mallorca, però vamos, que sí, opcions teníem, però eren opcions no reals.
Precisament el conseller d'Agricultura, Joan Simona, compareixerà demà en el ple del Parlament a petició del PSI per donar compte de les actuacions duites a terme i les que s'impulsaran davant el tancament de Gama. La plana laboral marca l'actualitat d'aquest dilluns, dia 23 de març, situació crítica a la presó de Menorca per la manca de funcionaris. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% ha demanat el trasllat a altres centres de la península. Segons el portaveu del sindicat ACAI Pugeter, Rubén Alonso, el motiu és l'elevat cost de vida i les males condicions laborals, diuen, com per exemple que no se'ls pagui el plus d'insularitat.
Es curioso que la mayor parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro.
El sindicat adverteix que si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
Continuen crida i cerca la mare de la nounada acusada d'assassinar per haver-la llançada un contenidor l'any 2023 a Porto Cristo, Manacor.
La dona no es va presentar i hora baixa a l'audiència provincial a la lectura del veredicte que la considera a ella, el seu cunyat, culpables, uns fets pels quals la fiscalia demana presó permanent revisable.
I les ajudes del govern espanyol per la guerra a l'Iran tindran un impacte de més de 70 milions d'euros a les Balears, això tenint en compte les rebaixes fiscals i ajudes directes pel combustible i l'electricitat.
Ho ha afirmat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, qui s'ha reunit amb agents econòmics i socials. Sindicats, patronals i associacions de diversos sectors reclamen un tracte diferenciat en les compensacions per ser un territori insular i que repercuteixi més als sectors afectats. Ho explica el president dels autònoms, Jerónimo Balcaneras.
Els problemes que creiem que estan destinades molt cap a les consumidor final i que aquests sí que se'n donaran compte molt aviat de la diferència a l'hora de posar benzina, a l'hora de pagar les factures energètiques, etc. Però que els sectors econòmics s'han quedat molt oblidats.
D'aquí uns minuts en parlarem amb en Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Pimen. Quan ompli el depòsit avui és un 9 o 10 euros més barat abans que entrassin en vigor les mesures del govern espanyol. I quan avui, que acabava el termini perquè l'Iran reobrís l'estret d'Hormuz, que va donar Donald Trump, finalment el president dels Estats Units ha ampliat a 5 dies més aquest termini, donant més marge. I un avió de la Força Aèria Colombiana s'ha estavellat al sud de Colòmbia amb 110 soldats pot després d'enlairar-se.
Segons les primeres informacions, 57 han sobreviscut i 48 han resultat ferits. La resta se'l cerca encara. Les causes del sinistre s'estan investigant.
I en els esports en futbol, el Reial Mallorca, Xisco Ribas, se'n va a l'aturada de seleccions en posicions de descens.
Bon vespre. La derrota per 2-1 contra l'Elx i la remuntada de l'Alavés contra el Celta fan que els vermells tornin a caure a la zona més baixa de la classificació. El Mallorca és antepenut últim amb 28 punts, a un de l'Elx, que ara mateix marca la permanència, a 3 del Sevilla i l'Alavés, i només 2 per damunt del Llevant. El conjunt mallorquinista ha tornat avui a la feina en una setmana en què no hi ha lliga. Morici, Valgen, Samu Costa, Mojica i Vigili, el de sub-21, són els convocats a les seves seleccions. A la primera federació, l'U d'Eivissa s'allunya del play-off d'ascens després d'encaixar un 3-0 contra l'Eldense, i en el món del pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea han aixecat el títol el primer pàdel de Cancún, el segon d'aquest 2026.
I en 70 setmanes amb inestabilitat meteorològica amb el manco més niguls. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, avui hem viscut un dia bastant varial, bastant canviant, amb més núvols al dematí, més clarianes al capvespre, i en vista demà, en general, tindrem molt de sol, perquè lluirà molt el sol, però poden créixer alguns núvols d'evolució cap a migdia, primeres hores del capvespre, principalment a punts del ponent de Mallorca. En aquestes bandes, fins i tot, es podria arribar a escapar qualque ruixadet puntual, amb una afectació bastant reduïda, això sí, però la possibilitat. Tot això amb unes temperatures una mica més altes que les d'avui, l'ambient era fresc, en general avui, demà poden pujar una mica. El vent, per la seva part, bufarà fluix de tramuntana, per tant, no esperam grans complicacions en aquest sentit, i a la mà hi trobarem algunes àrees de maró, les costes posades al nord, però la resta, la mà anirà bastant tranquil·la.
Gràcies, Dani. Ja ha mort el poeta i professor Antoni Maria, als 83 anys, nascut a Eivissa, és considerat una de les veus més lúcides i rigoroses de la literatura catalana contemporània, tant en la poesia com en l'assaig i també la narrativa. En parlarem abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Cinc dels 14 treballadors de Gama afectats pel tancament de la fàbrica acceptaran-se recol·locats en altres empreses del grup DAM, una reubicació que veuen, però, insuficient, ja que 11 de les 16 vacants són a Mallorca.
La representació legal dels empleats i la companyia vinculada a la indústria lletera de Mallorca han arribat a un acord individualitzat per donar una sortida als empleats afectats pel cessament de l'activitat. No obstant això, Jesús Ávila, representant sindical, sosté que les places oferides a l'illa no són les millors.
Realment només hi ha hagut 11 vacants de 14 puestos de feina que tenim a Gama a Mallorca, i unes condicions que no són, són més paregudes les que teníem, com per exemple qualcuna amb un torn de vespre, modificacions bastant grans de desplaçament fins a lluc, s'ha agafat amb pinces, sí. I ha estat una regulació més acertada o adaptada a la situació que teníem fins ara. Quan més treballadors seguissin fent feina, pues, hauria estat un acord millor, però bueno, al final s'han contentat en donar-nos una indemnització perquè no vulguin quedar.
A més, l'acord inclou una millora de les indemnitzacions pels treballadors que de manera voluntària decideixin no acollir-se a aquest pla de reubicació. Ávila també explica que l'objectiu principal dels treballadors era evitar el tancament de la fàbrica.
No que estiguessin demanant dos bé, sinó que les coses haguessin fet bé des d'un principi, i el resultat de no fer les coses bé ha estat això de tancar la planta.
Per altra banda, Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, compareixerà aquest dimarts a petició del PSIC per donar comptes de les actuacions duites a terme i les que s'impulsaran davant el tancament de Gama.
I no deixant la plana laboral, perquè hi ha situació crítica a la presó de Menorca per la manca de funcionaris. A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i el 30% han demanat el trasllat a altres centres de la península. Gel Camarasa.
Tenint en compte els 5 funcionaris que s'incorporen per pràctiques, la presó quedarà amb 24 places vacants, en espera de veure quantes n'ocupen els que acaben d'aprovar oposicions i els envien a l'illa com a primera destinació. La rotació de personal és habitual al centre de Menorca. Enguany, però, la particularitat és que marxen també funcionaris amb experiència, i això dificultarà el traspàs d'informació als nouvinguts. Rubén Alonso és el portaveu del sindicat ACAIP UGT, el majoritari a institucions penitenciàries.
És curiós que la major parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro. Hay puestos que necesitan de conocimiento, y no va a haber ese traspase, ese que se quede alguien para asesorar y formar correctamente a la gente nueva que venga.
Tant les baixes com la marxa de treballadors és conseqüència, assegura Alonso, de les males condicions laborals i l'elevat cost de vida a Menorca. No se'ls permet el teletreball, com en d'altres centres, i el plus d'insularitat no deixa de ser, hores d'ara, encara una promesa. El sindicat adverteix que, si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
I el curs de capacitació de policia locals que ha posat en marxa l'Escola Balear d'Administració Pública, l'EBAP, permetrà que 36 nous agents patrullin als carrers dels municipis d'Eivissa aquesta temporada turística. Enric Fernández.
El cos que serà més reforçat serà el de la capital, Vila, amb 11 nous policies municipals que deixaran cobertes 141 de les 150 places que conformen el màxim de plantilla. Rafael Triguero, l'alcalde d'Eivissa, confia poder assolir les 150 places cobertes entre 2027 i 2028.
Nosaltres vam dir només entrar en aquest mandat que la plantilla de policia local tenia que arribar en les 150 policies i aquesta és la feina que estan fent per arribar en aquesta xifra, quant més millor.
Més de 650 policies locals nous seran formats aquesta legislatura tot Balears. Dels 36 nous d'Eivissa, n'hi haurà 5 destinats a Santa Eulària, 9 a Sant Antoni i 7 a Sant Josep. El director general d'Emergències i Interior, Pablo Garriz, explica en què consisteix el curs de capacitació.
850 hores de contenidos donde se da legislación, técnica policial, tiro, pedagogía, psicología, cuestiones vinculadas con la convivencia, todas aquellas herramientas que en un momento determinado un policía local necesita para hacer su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de que salgan con las habilidades que le capaciten para el desempeño de su puesto en el minuto uno.
La quarta promoció de la legislatura segueix permetent unificar els processos selectius. El govern facilita així la incorporació de policies al carrer. De fet, 31 dels 36 estudiants del curs a Eivissa ja tenen plaça a algun municipi quan acabin la formació.
7 i 11 minuts. Continuen crida i cerca la mare de la nounada acusada d'assassinat després de llançar la nina a un contenidor a Porto Cristo a Manacor l'any 2023. La dona no es va presentar a Eurobaixa a l'audiència provincial a la lectura del veredicte que la considera a ella i també al seu cunyat culpables, un fet pels quals la fiscalia demana presó permanent revisable.
El veredicte del jurat popular no deixa lloc a cap dubte i declara per unanimitat Yolanda López, mare del nadó, i el seu cunyat, Gustavo Pretel, culpables d'assassinat per llançar la nounada al fem sabent que era viva, amb l'únic objectiu de desfer-se de l'infant. Per tot això, la Fiscalia manté la petició de pena de presó permanent revisable. El jurat popular també considera culpable la germana de Yolanda López, per a qui la Fiscalia demana un any de presó i una multa econòmica. Ara serà la presidenta del tribunal qui haurà de dictar sentència en els propers dies. Mentrestant, López, que no es va presentar ahir a la lectura del veredicte, roman en cerca i captura.
I l'home acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coa Negra, Marratxí, el desembre del 2024, està condemnat a 13 anys de presó. La Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
En un principi, la Fiscalia demanava per ell 15 anys de presó com a suposat autor d'un delicte d'homicidi i l'acusació particular en demanava 25 en entendre que els fets eren constitutius d'un delicte d'assassinat. Al final, el Ministeri Públic ha acceptat aquesta darrera modificació perquè ha considerat que l'acusat va colpejar la víctima amb una pedra al cap per sorpresa i sense que pogués defensar-se. Però pel fet que l'encausat ha pagat 35.000 euros d'indemnització a la mare de la víctima, el fiscal ha introduït la circumstància d'atenuant de reparació de danys i ha rebaixat la petició de pena als 13 anys. Els fets varen ocórrer el desembre de l'any 2024 quan un vianant va trobar el cadàver d'un home de 34 anys mentre passejava pels voltants del torrent de Coa Negra. La víctima mantenia una relació sentimental amb el condemnat, qui va ser detingut hores després i va ingressar a presó provisional.
I dos treballadors han resultat ferits de gravetat en registrar-se una explosió a l'interior d'un lloc que s'estava reparant al port de Palma. La hipòtesi principal és que la deflagració hauria ocorregut en entrar en contacte un líquid inflamable aparentment utilitzat en tasques de neteja en la flama d'un bufador. Inicialment es pensava que s'hauria produït una fuita de gas, però finalment aquesta hipòtesi ha quedat descartada.
La Policia Nacional ha assumit la investigació dels fets que han tingut lloc al Varadero, al camí de s'Escullera, mentre els bombers i la policia local de Palma s'han encarregat de sufocar l'incendi derivat de l'explosió en l'embarcació. Els serveis sanitaris han atès a les dues persones que han resultat ferides, treballadors del vaixell. Tots dos han estat estabilitzats i traslladats, un a l'Hospital de Son Espases i l'altre a la Clínica Juan Eda, amb politraumatismes greus i cremades. El que es troba en estar més greu presenta cremades de segon i tercer grau, l'altre també ha patit cremades, però de menys intensitat.
I Montuïri ha guardat un minut de silenci en record al nen de 6 anys que va morir atropellat aquest cap de setmana a una finca particular.
Mig centenar de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per retre homenatge a l'infant. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial. Toni Miralles, Nasalbala.
Penso que com a ajuntament o com a consistori era el mínim que podien fer. En el final pensar que pot ser un germà, un fill, un net, un familiar o un amic. És a dir, és igual qui sigui. Només per tenir una mica de tacte i una mica d'estar al costat d'aquestes famílies.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El paquet de mesures aprovat divendres per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà tindrà un impacte de més de 70 milions d'euros a les illes. Aquest càlcul es refereix únicament a les rebaixes fiscals i ajudes directes en matèria de carburant i electricitat previstes pel decret com a part d'aquestes mesures conjunturals. Ho ha dit la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, acompanyada avui del delegat del govern, qui s'han reunit amb bona part dels agents socials per explicar el detall de les mesures i escoltar les seves aportacions. Per la seva banda, tant sindicat com patronals i associacions han valorat positivament les mesures, tot i que demanen que el govern espanyol destini més recursos a les Balears, on el fet insular comporta que l'impacte de l'encariment del petroli sigui encara més dur que la península.
Rosario Sánchez ha explicat que les mesures de l'Estat ja ajuden des d'ahir mateix a pal·liar el sobrecost econòmic que té per als illencs una guerra que ha titllat d'il·legal i injusta. Per això ha dit, l'Estat ha reaccionat de manera ràpida i es demana què pensa fer el govern d'aquí, de les illes.
Posar en valor aquest paquet del govern d'Espanya, posar en valor la necessitat del diàleg, la necessitat de fer un acompanyament a tots els sectors econòmics i a tota la nostra població, la necessitat de que la comunitat autònoma s'impliqui, perquè encara no s'ha implicat en les solucions i en aquests escuts socials per ciutadans i per les empreses.
A la reunió han assistit representants dels sindicats, de patronals, de petites i mitjanes empreses i la CAE. Els empresaris han agraït l'agilitat de l'Estat, tot i que consideren que estan massa enfocades al consumidor i han fet curt per a ells. Amb això han coincidit tant els petits i mitjans transportistes com els grans empresaris del sector. Són Ezequiel Orrach, de la CAE, i Jeroni Balcaneres, de la Pimen.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable y estará en breve, y estamos a punto de empezar la temporada.
Els problemes que creiem que estan destinades molt cap al consumidor final i que aquests sí que se'n donaran compte molt aviat de la diferència a l'hora de posar benzina, a l'hora de pagar les factures energètiques, etc. Però que els sectors econòmics s'han quedat molt oblidats.
Per la seva banda, els sindicats han reclamat al govern que també s'arromangui i prepari mesures per ajudar els illencs i el seu teixit empresarial.
I ho han focalitzat especialment amb una que limiti el preu dels lloguers per posar les coses més fàcils als treballadors. Són Pedro Mar, d'UGT, i Daniel Càmara, de Comissions Obreres.
Coneixent la part del govern central, ara falta la part del govern autonòmic i, com ha dit el company de Comissions, declaració ja de zona tensionada, això només ho pot fer el govern balear.
El govern balear té una responsabilitat en aquest sentit, sobretot en matèria de vivienda. Pues hay una medida que podía haber tomado ya y que creemos que es necesario tomar de forma inmediata, que es el límite de precios, la zona tensionada balear, el límite de precio de vivienda, precisamente para apaciguar de alguna manera el mayor coste que tienen las familias.
I un dels qui també han assistit a aquesta reunió és el president de l'Associació de Benzineres de la PIMEM. Rafael Matas, aquí, quan són les 7 i 18 minuts, tenim ja connexió telefònica. Senyor Matas, bon vespre.
Hola, bon vespre, com estan?
Vostès veuen bé les mesures aplicades pel govern espanyol, però demanen un tracte diferenciat per l'arxipèlag. De quines mesures estan parlant?
Bé, com han comentat avui de matí, a l'assistència de reunió del delegat del govern, han de tenir en compte sempre l'efecte d'insularitat a Balears, i això vol dir que han de tenir en compte les fletes de transport i tot el cost de transport que ens duqui, que ens encareix la vida de forma indirecta a tots els productes que consumim. Això és un punt diferencial que han comentat des de PIMEM. Igualment, també han comentat molt, perquè eren molts de PIMEM a la reunió d'avui, perquè érem els pescadors, taxis, tot el sector primari, benziners, transportistes autònoms, i estàvem comentant que en cas d'ajudes directes que encara no s'han plantejat i que s'han demanat a la CAIP, en el govern balear, que no arribin tard, perquè els períodes de liquidesa són molt importants. També s'han de donar ajudes i s'han de liquidar prest.
tenen quantificada aquesta diferència per mor de l'insularitat i quines són les mesures concretes que demanarien al govern de les Illes Balears, que es va reunir amb diferents agents socials i econòmics la setmana passada, estan pendents encara que anunciïn aquestes mesures. Teniu xifres d'aquesta diferència d'insularitat i quines mesures concretes a quins sectors concrets reclamen?
Bé, encara no tenim les dades. Hi ha estudis d'aquests costos de la possible pujada de les fletes de transport marítim damunt tots els productes de les illes, però el que s'hi han demanat en tot cas és que les mesures complementàries del govern balear que ha anunciat, però que encara ha anunciat que farà, però que encara no ha concretat, van ser unes declaracions de bones intencions la setmana passada i el que esperam és que concretin ajudes directes en els sectors que estaven representats, bàsicament, transport, sector primari, intensius de consum elèctric, indústries, també, i també tot el que són taxistes i pescadors.
Cada dia anem parlant que el preu del combustible es dispara. Vostès parlen que les mesures no arribin tard. Quan haurien d'arribar, per vostès?
Bé, la volatilitat és extrema, com sabem avui mateix, avui hora baixa, després d'aquesta reunió, pareix que ha sortit a premsa que el senyor Trump diu que ha tingut converses amb Iran i automàticament el petroli Brent, que estava cotitzant avui de matí a $114, està cotitzant ara a 100. Per tant, les mesures han de ser ràpides i immediates, el govern central ja ho ha fet, i han de fer molta via perquè la situació està variant per moments. És molt impredeïble.
Aquesta volatilitat que vostè parla, és cert que ja duim dos dies en què es veu que el preu del combustible és més barat per mort de la rebaixa de l'IVA del 21 al 10%, una mesura que van posar en vigor el govern central, però també encara queda veure la rebaixa de l'impost específic d'hidrocarburs, que seria d'uns 5 cèntims. Quan es podria veure repercutida aquesta rebaixa i si es podria veure repercutida? Perquè estan parlant d'un marge molt petit de 5 cèntims que, com tot l'escenari està canviant, tal vegada ni es notaria, no?
Bé, el que hem fet respecte al carburant, tots els benziners i tots els clients han estat la rebaixa de tipus impositiu d'IVA del 21% al 10% la matinada des diumenge, a les 0 hores de diumenge. Això ha suposat una rebaixa aproximadament d'uns 18 cèntims a les benzines i uns de 9 cèntims als dièsels. Això en caràcter des de diumenge. Ara bé, també està previst en el decret d'ajudes una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs fins als mínims marcats per la Unió Europea, que això voldria dir una rebaixa en les benzines de 12 cèntims i mig i una rebaixa en els dièsels de 5 cèntims i mig, aproximadament. Aquest impost especial d'hidrocarburs el liquida les grans petroleres, les grans majoristes. Per tant, això arribarà a les benzineres quan els benziners ja comprem amb aquests nou preus rebaixats o reduïts. I això tardarà un parell de dies fins que acabem els estocs anteriors.
De quant de dies podríem estar parlant?
Depèn de les benzineres d'estocs que tingués, 2, 3, 4, etc. Podem veure que algunes low cost ja han fet el canvi més ràpid perquè ja es viuen el dia sense estocs acumulats. En canvi, els benziners tradicionals que tenim estocs acumulats, sempre són més lentos per pujar i també una mica més lentos per baixar. Podem esperar entre 2 i 4 dies.
Rafael Matas, president de l'Associació de Benziners de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca. Gràcies.
Molt gràcies a vosaltres. Bon vespre.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I l'augment del preu del combustible ha fet créixer a les Illes l'interès per adquirir cotxes elèctrics. És una tendència a l'alça dels darrers anys. De fet, les Balears es troben al capdavant de tot Espanya en la venda d'aquest tipus de vehicles.
La nostra geografia fa que el vehicle elèctric sigui una bona opció. Amb una càrrega de bateria tenim autonomia per moure'ns gairebé tota la setmana. Els preus s'han moderat i amb els ajuts s'equiparen a un vehicle convencional. No dependre de combustibles fòssils n'és el principal atractiu. Lluís Pol és el president de Facon Auto.
Els trajectes que nosaltres feim pues, són trajectes curts i en el final això te permet que un cotxe amb una autonomia de 300-400 quilòmetres te cobres aquí tota la setmana. Des de 30.000 euros fins allà on vulguis pues, pot trobar models totalment electrificats amb autonomies entre 300 i 600 quilòmetres, que això ens permet pues, una mobilitat plena dins Balears. Qui té un cotxe elèctric se'n dona compte que pues, pràcticament el que s'estalvia de benzina o de combustible és el que li costa la quota del cotxe.
I el Consell de Menorca no veu tan positives les mesures aprovades pel Consell de Ministres perquè després de reunir-se amb els sectors econòmics menorquins consideren que no són iniciatives fiscals que tinguin en consideració, com dèiem, la insularitat. La vicepresidenta insular Carmen Reynés ha detectat carències en el decret, diu, absolutament insuficient, aprovat divendres.
Creiem en la necessitat d'actuar en proximitat. Menorca és especialment vulnerable a les tensions internacionals, sobretot en matèria d'energia i de transport, i per tant el nostre compromís és continuar treballant de la mà dels sectors econòmics i socials, així com de la resta d'administracions, per poder definir i impulsar mesures pròpies que ajudin a minimitzar els efectes d'aquesta crisi sobre l'economia de Silla.
En aquest context, tant el PSI com Més per Mallorca han criticat l'oportunitat del viatge oficial de la presidenta Marga Proens a la República Dominicana i a Puerto Rico.
Creuen que l'hauria d'haver cancel·lat i que el govern fa tard a implantar les seves pròpies mesures per fer front a la crisi de la guerra amb l'Iran. Lluïsa Pasteguia, de Més.
Sobretot no s'hi val no fer res perquè tens a la teva líder ballant bachata per les Amèriques i tu el que vols és que ella pugui fer-se la foto anunciant les ajudes a les persones, que ja veurem quines mos plantegen i si estan d'acord.
De fet, el portaveu socialista Iago Negueruela ha demanat al govern que el paquet anticrisi que aprovarà l'executiu autonòmic es consensuï també amb l'oposició.
Proens està en el Caribe i és molt difícil d'explicar que en una situació d'incertidumbre, en una situació de guerra, en una situació d'incertesa, se tomen medidas y el govern no de la cara. Proens tendría que estar liderando desde el primer momento.
Manuela Cañadas, de Vox, no qüestiona el viatge de la presidenta perquè creu que allà ha de prendre les mesures, qui ha de prendre les mesures és el govern espanyol.
Para un conflicto ajeno, donde las medidas que se tienen que tomar son por parte del gobierno de nuestra nación, evidentemente ella tiene que seguir con su agenda política.
El Partit Popular ha defensat el viatge de la presidenta. També assegura que aquest tipus de desplaçaments són habituals. Cada legislatura, Sebastià Sagreras ha qualificat l'esquerra de populista i demagoga.
Nosaltres relacionem aquest desespero, aquest infantilisme del Partit Socialista i de Més per Mallorca a les seves escasses possibilitats de tenir un bon resultats electorals.
El Partit Popular considera que el paquet anticrisi del govern espanyol no té prou en compte la insularitat.
Unes mesures que ha defensat avui el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho ha fet en el marc de la Fira Alimentària a Barcelona.
Es el paquete más importante, las 80 medidas, las 143 páginas que tiene el decreto ley publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, es el paquete más potente que a nivel de los 27 estados miembros de la Unión Europea se ha adoptado hasta ahora.
Tot això quan sobre el terreny l'exèrcit israelià ha anunciat una nova onada de bombardejos al centre de Teheran en el marc de l'escalada militar amb l'Iran. Paral·lelament continuen el llançament de projectils contra territori israelià i la cúpula militar d'Israel ha advertit d'un nou atac imminent al sud del Líban, on centenars de milers de persones han abandonat casa seva a causa de les operacions militars contra la milícia d'Hezbollah.
En aquest context, atenció, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit frenar temporalment l'escalada i ha ampliat 5 dies l'ultimàtum a l'Iran perquè reobri el trànsit a l'estret d'Hormuz i no ataqui instal·lacions energètiques. Trump assegura que en els darrers dies hi ha hagut converses molt productives en Teheran per cercar una resolució del conflicte, un anunci que ha provocat una caiguda del 13% en el preu del petroli que torna a situar-se per sota dels $100.
They called, they want to make a deal.
Diu Trump, ells cridaren i volien arribar a un acord i estan molt disposats a arribar a un acord. No més guerres, no més armes nuclears. Han de deixar de tenir armes nuclears. Fora d'això, no hi ha acord. Parlava Trump mentre tot això les autoritats iranianes neguen que hi hagi cap negociació en Washington. El president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Khalifov, acusa els Estats Units d'intentar manipular els mercats energètics en notícies falses, mentre que el Ministeri d'Afers Exteriors iranià adverteix
que qualsevol atac contra la seva infraestructura energètica tindrà una resposta immediata i contundent de les forces armades del país. Precisament pels efectes col·laterals de la guerra amb l'Iran, CaixaBank ha rebaixat la previsió de creixement d'Espanya del 2,4 al 2%. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha revisat a la baixa les previsions de creixement de l'economia espanyola per enguany si continua pujant el preu de l'energia i la situació es normalitza al cap d'un mes. O s'ha puntualitzat que aquestes conclusions depenen de la durada del conflicte.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Els treballadors de Gama accepten un acord amb DAM, tot i que consideren les condicions de l'ERO insuficients. 5 dels 14 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de llet acceptaran-se recol·locats en altres empreses de la companyia.
Una possibilitat de reubicació que veuen insuficient, ja que només 11 de les 16 vacants oferides per l'empresa són a Mallorca. L'acord inclou també una millora de les compensacions per als treballadors que de manera voluntària decideixin no acollir-se al pla de reubicació. Jesús Ávila és el representant dels treballadors.
Segurament només 4 o 5 acceptaran la recol·locació. T'han presentat 16 vacants, però que només 11 estan aquí a Mallorca. O sigui, som, si em vol, te'n vas de Mallorca, però vamos, que sí, opcions teníem, però eren opcions no reals.
Precisament, el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, compareixerà demà al ple del Parlament a petició del PSI per retre comptes de les actuacions duites a terme i les que s'impulsaran davant el tancament de Gama.
I les ajudes del govern espanyol per la guerra amb l'Iran tindran un impacte de més de 70 milions d'euros a les Balears, això tenint en compte les rebaixes fiscals i ajudes directes pel combustible i l'electricitat.
Ho ha afirmat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, qui s'ha reunit amb agents econòmics i socials.
I avui el preu del petroli ha baixat dels $100, però quan realment els consumidors acabaran de notar les rebaixes fiscals aprovades pel Consell de Ministres serà d'aquí 2 o 4 dies. La baixada del 21 al 10% de l'IVA ja reflecteix a la benzina i al gasoil, però falta encara la rebaixa de l'impost especial dels carburants que es reflectiran uns dies. Ho ha explicat Rafael Matas, president de la PIMEM de Benzineres, en una entrevista a l'informatiu Vespre.
Aquest impost especial d'hidrocarburs el liquida les grans petroleres, les grans majoristes. Per tant, això arribarà a les benzineres quan els benziners ja comprem amb aquests nous preus rebaixats o reduïts. I això tardarà un parell de dies fins que acabem els estocs anteriors.
De quant de dies podríem estar parlant?
Depèn de les benzineres d'estocs que tingués, 2, 3, 4... etcètera. Podem veure que...
I situació crítica a la presó de Menorca per mort de la manca de funcionaris. Hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% han demanat el trasllat a altres centres de la península. Segons el portaveu del sindicat ACAIP UGT, Rubén Alonso, el motiu és l'elevat cost de la vida i les males condicions laborals.
Es curioso que la mayor parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro.
I continuen crida i cerca la mare de la nounada acusada d'assassinar per haver llançat la nina a un contenidor el 2023 a Porto Cristo, a Manacor.
La dona no es va presentar i hora baixa a l'audiència provincial a la lectura del veredicte que el considera a ella i al seu cunyat culpables, uns fets pels quals la fiscalia demana ara presó permanent revisable.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant de futbol perquè el Reial Mallorca se'n va a l'aturada de seleccions i ho fa en posicions de descens.
La derrota per 2-1 al Martínez Valero contra l'Elx i la remuntada d'ahir de l'Alavés per 3-4 contra el Celta fan que els vermells tornin a caure a la zona perillosa de la classificació. D'aquesta manera, després de 29 jornades disputades, el Mallorca se situa en antepenúltim a la classificació amb 28 punts a 1 de l'Elx, que ara mateix marca la permanència, a 3 del Sevilla i l'Alavés i només 2 per damunt del Llevant. Per cert, perquè fa a un dels rivals directes del Mallorca, el Sevilla ha destituït avui hora baixa el seu entrenador Matías Almeida. I avui la plantilla mallorquinista ha tornat a la feina en dues setmanes al davant abans de rebre el dissabte 4 d'abril el Real Madrid a Somos. Martín de Michelis, degut a l'aturada de seleccions, haurà de començar a preparar aquest partit amb les absències dels convocats a les seleccions internacionals, que són Vedat Murici amb Kosovo, Martín Valgent amb Eslovàquia, Samu Costa amb Portugal, Johan Mojica amb Colòmbia i Jan Vigili amb Espanya sub-21. I precisament el pròxim rival dels mallorquinistes, el Real Madrid, es va imposar ahir en el derbi a l'Atlètic de Madrid per 3-2 al Santiago Bernabéu. Fede Valverde, que va veure la targeta vermella directa, no podrà jugar contra el Mallorca. Pel que fa als altres partits d'ahir diumenge, el Barça continua líder després de guanyar per 1-0 al Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao es va imposar per 2-1 al Real Betis i s'apropa a les posicions europees. I un darrer punt a la primera divisió, ja que tot i no s'ha encara els horaris de la jornada 32, la Liga ja ha fet oficial l'horari del clàssic corresponent a la jornada 35. Barcelona i Real Madrid s'enfrontaran el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre. A la primera federació, l'Eau d'Eivissa va perdre per 3-0 al camp de l'Eldense i s'allunya de les posicions de play-off d'ascenses. La segona derrota consecutiva dels blaucels, que ara mateix són 13ans a la classificació, en 38 punts a 4 del descens. Escolta Miguel Álvarez, tècnic de l'Eau.
Creo que hemos conseguido algo hace dos semanas muy bueno, que el equipo hacía cosas muy bien, que estábamos en una situación privilegiada y ahora en dos semanas se nos ha ido todo al traste. Creo que hay que mirarnos nosotros, más que la clasificación, mirarnos todos de cada día ser un equipo más potente y a ver dónde nos llega eso, ¿no? Pero yo no creo que haya que mirar ni arriba ni abajo, pero sí que el equipo tenemos que ser más fuertes.
El pròxim partit del conjunt eivissenc és aquest diumenge contra el novè classificat, l'Alcorcón. A la segona federació, pel que fa als equips balears, varen guanyar la Societat Esportiva Eivissa per 1-0 al Barça Atlètic i el Porreres, que va superar l'Olot per 2-1. Escoltant Jaume Mut, tècnic dels porrerencs.
Sí, nosaltres tenim clar la situació que estem, però també tenim clar que no mos entrellarem i que volen aconseguir moltes victòries, mordevem un club, mordevem una afició i nosaltres lluitarem tot el que tinguem per aconseguir victòries.
Per la seva part, el Poblense, tot i empatar 0 al camp de l'Espanyol B, ha recuperat la segona posició i l'Atlètic Balears, que ara és tercer, va perdre per 2-0 el camp del líder, el Sant Andreu. Luis Blanco és l'entrenador blanquiblau.
Derrota dura, sabíamos ya a lo que veníamos, vamos con la intención de ganar. Creo que, bueno, que el equipo ha salido con esa actitud, ha generado las sensaciones que todo nos ha ido un poco en contra a nivel de tiempos.
I en futbol femení, victòria del Balears per 1-0 al Llevant B gràcies a la Diana de Pomer des del punt de penal. En motociclisme, el Gran Premi del Brasil, el mallorquí Joan Mir va caure l'onzena volta de la cursa de MotoGP quan es trobava setè classificat i no va poder acabar la prova. El pilot italià Marco Bezzecchi va ser el guanyador. I a Moto2, l'altre balear, Izan Guevara, que sortia a 13 a la graella, va acabar la carrera a la sisena posició. En bàsquet, a la Lliga Challenge, nova victòria de l'Azul Marino, que va guanyar la pista del Lima Horta de Barcelona per 70 a 89. I a la primera FEB, derrotes dels tres equips balears. El Palmer Bàsquet va perdre per 89 a 80 la pista de l'Obradoiro i l'Èstia Menorca va caure a Zamora per 72 a 67. D'altra banda, el Fiwi Palma va caure també de forma contundent a Son Moix per 69 a 95 contra l'Oviedo. Escoltant Pablo Cano, entrenador del Fiwi.
A esta altura del torneo, cuando ya pasaron muchas cosas, es muy injusto con la realidad y me parece muy egoísta pensar de que no tenés lo que mereces. A esta altura terminás. Por eso es la importancia de actuar en los momentos que hay que actuar. Y este es un momento que nosotros, el staff y los jugadores, tenemos que actuar y tenemos que sacar la cara.
En pàdel, Gemma Triay i la seva companya del Fibrea van guanyar ahir la final de la Premier Padel de Cancún després d'imposar-se en 2 sets per 7-6 i 6-1 a les espanyoles Paula José María i Bea González. Triay i Brea continuen en bon peu en 2026, en què han disputat 3 finals de 3 possibles i han guanyat les dues darreres. Escoltam la menorquina Gemma Triay.
Hoy teníamos un partido durísimo, aún nos habíamos enfrentado contra ellas. Y nada, creo que ha sido un primer set muy duro, estábamos arriba, después se nos ha puesto cuesta abajo, creo que hemos tenido bola de set en contra y bueno, hemos sacado los remos y hemos intentado pues sacarlo y creo que en el segundo set hemos vuelto a sacar una muy buena versión.
I en tenis, derrota de l'espanyol i número 1 del món, Carlos Alcaraz, a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Alcaraz va perdre contra Sebastián Corda, número 36 del rànquing ATP, per 6-3, 5-7 i 6-4. I acabam en futbol sala perquè el Jaén és el nou campió de la Copa d'Espanya gràcies a imposar-se al Barça a la tanda de penals per 4-2 després de l'empat a 0 a la pròrroga. Recordam que el Palma Futsal, precisament, va perdre les semifinals contra el Barça. Aquest cap de setmana tornarà a la Lliga regular i els mallorquins s'enfrontaran a l'Alzira divendres a les 8:30 del vespre al Palau d'Esports de Son Moix.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Sesons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda. Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears considera que l'Estell està legitimitat per impugnar el pla pilot de lliure elecció de llengua de la Conselleria d'Educació, per la qual cosa el sindicat mantindrà Imma Bibiloni la seva lluita judicial contra aquest programa.
L'alt tribunal entén que l'Estell té legitimitat en el procés perquè representa els interessos dels seus afiliats. Els magistrats argumenten que els docents participen en el pla pilot de llengua, en la mesura que formen part dels claustres de professorat i ha tombat així les al·legacions de la Conselleria d'Educació que argumentava que el sindicat no tindria legitimitat en el procés. El secretari general de Normalització Lingüística a l'Estell, Carles Cabrera, Es mostra satisfet en la interlocutòria i espera que, com va passar amb el TIL, puguin tombar el pla pilot de llengua per a la via judicial.
I constatam una vegada més això, que l'Estei, com a sindicat majoritari, sap de què parla i per part del govern hi ha una sèrie de persones incompetents al capdavant que no volien que nosaltres poguéssim anar endavant quan era obvi que sí, la justícia mos ha donat la raó, per tant, no pot ser més positiva la valoració.
I les entitats que formen part de la xarxa educativa per la llengua, entre elles el sindicat Estell, estan reunides en aquest moment per preparar mobilitzacions de rebuig a les darreres mesures en contra del català pactades entre PP i Vox, entre elles l'extensió del català per les places de docent de molt difícil cobertura. Abans d'entrar a la reunió, el secretari general de l'Estell a les Balears, Miquel Gelabert, ha afirmat que es tracta d'un atac de la llengua en general.
Ara haurà la reunió de la xarxa educativa per la llengua, però també és un atac a la llengua en general, a la llei de normalització en quant a la toponímia, que sigui bilingüe i que la universitat deixi de ser assessora o ser competent en això. Això és el moment que també presenta vots a la llei de normalització lingüística.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que les places afectades per aquesta rebaixa són poques. En concret, ha dit que l'any passat es varen ser 25 a tot l'arxipèlag.
El conseller ha concretat que es tracta d'unes places que no es cobren a través de les oposicions, perquè un any rere l'altre ningú s'hi ha presentat. A més, ha recordat que en cas que el docent vulgui obtenir la plaça en propietat, no ho podrà fer fins que no acrediti els coneixements de català.
Són tribunals, la gran majoria afecten a Menorca, per exemple, perruqueria. Menorca, no hi ha ningú que se presenti per professor de perruqueria o professora. En aquest moment ja fa més de 2 anys que queden deserts. No poden cobrir les places estables a Menorca.
L'exempció del català, ha detallat el conseller Vera, sempre s'aplicarà segons els criteris que marquin els tècnics de la Conselleria d'Educació.
I 14.500 alumnes de formació professional de les Balears fan pràctiques a empreses aquest curs escolar. És la xifra més elevada d'alumnat en pràctiques d'FP fins ara i es deu a l'entrada en vigor de l'actual llei que regula aquesta formació des del passat curs escolar. Aquest alumnat s'està formant en algun dels 112 cicles formatius que s'imparteixen a més de 80 centres públics i de 9 concertats que hi ha a l'arxipèlag Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut que hi ha algunes dificultats per trobar empreses on l'alumnat pugui fer pràctiques, sobretot a les Pitiuses i Menorca. És per això que Educació ha obert una línia d'ajudes per als alumnes que no poden fer pràctiques a la seva illa i s'han de desplaçar, per exemple, a Mallorca. La conselleria s'ha trobat algunes dificultats per absorbir tot l'alumnat de l'especialitat de tècnic d'emergències sanitàries que han de fer pràctiques a l'illa de Mallorca.
I que tenim un sector productiu d'empreses més de mitjana i petita empresa, a on costa molt més poder, diguéssim, arribar que si són grans empreses, com hi ha altres comunitats autònomes que tenen grans empreses, a on poden col·locar molt millor o volen incorporar molt millor l'alumnat. Aquí és una feina que, per ventura, costa un poc més.
Una de les empreses on l'alumnat de formació professional pot fer pràctiques és l'UM Magnètic, el polígon de Can Valero, a Palma. El seu gerent, Manuel de los Santos, explica que la seva empresa està molt especialitzada en el món de la instal·lació i la domòtica i diu que a vegades es troben dificultats per trobar personal.
No resulta sencillo encontrar profesionales cualificados en nuestro sector en concreto y creo que en más sectores. Entonces apostamos por la formación y porque, bueno, las personas que con nosotros hacen las prácticas y se forman, pues que tengan la opción de continuar en LUM. Pues por esto que te digo, creo que es muy importante formar técnicos pues de aquí, de la isla.
Un dels alumnes que fa pràctiques a l'UM Magnètic és Jaume Font. En aquest moment es forma en el cicle informàtic de desenvolupament d'aplicacions web. Assenyala que les pràctiques són enriquidores i espera poder quedar-se a l'empresa a treballar.
Des del primer moment m'han estat explicant diferents parts i donant idees i maneres d'integrar aquí coneixement que jo ja tinc de CFP. Per exemple, he estat aprenent sobre domòtica, ja que no tenia un coneixement bastant alt.
La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou servei de convenis en les empreses per facilitar la formació de l'alumnat a l'empresa privada.
I arran del cas del mestre condemnat per assetjament a un alumne a Mallorca, el Partit Popular demanarà demà el suport del Parlament per impedir que persones condemnades per assetjament a menors puguin exercir com a docents o treballar amb infants.
Ho farà perquè la cambra prengui en consideració la modificació de la Llei de Protecció de la Infància i tapar el que consideren una llacuna legal en la normativa estatal. Asseguren que aquesta situació ja ha provocat caos recent a les illes, com és el de l'escola de Son Sardina a l'inici de curs. Segons la popular Marga Duran, l'actual legislació pot permetre que, tot i que hi hagi una condemna, no comporti una inhabilitació per exercir, fet que deixa l'administració i els centres educatius sense marge d'actuació.
Hauria de ser aprovat per unanimitat. Crec que és un missatge que donaríem a la ciutadania de les Illes Balears molt alt, molt contundent, que davant d'aquestes mesures de protecció a la infància, cada un de nosaltres deixem als nostres costats els nostres interessos polítics.
I una marquesina de plaques fotovoltaiques de més de 1.000 metres quadrats s'ha instal·lat al Col·legi Públic Son Oliva de Palma i és el primer refugi climàtic escolar amb energia solar de les Balears.
Les famílies i la comunitat educativa frisen d'estrenar la nova marquesina fotovoltaica instal·lada al pati. Sebastià Díaz és el director de l'escola.
Que podran emprar i sobretot podran gaudir del pati, que és un espai superimportant per als infants.
Ara podran gaudir d'un espai d'ombra en els episodis de calor intensa i d'aixopluc quan plou. Una infraestructura que, segons el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, també permet estalviar doblers.
Tiene una superficie útil de un poco más de 1.000 metros cuadrados y 200 kilovatios. ¿Con esto qué conseguimos? Reducir la factura del centro escolar prácticamente en un 50%.
Es traduirà en un estalvi en la factura de la llum d'uns 7.500 euros l'any, amb un cost de 790.000 euros.
Per cert que avui també s'han licitat dos refugis climàtics més, el Col·legi Camilo José Cela de Palma i el Col·legi de Santa Maria.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Nou revés judicial per Airbnb. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid obliga a la plataforma a abonar la multa de 64 milions d'euros que li va imposar el Ministeri de Consum el mes de desembre per publicar anuncis de lloguer turístic sense llicència. El contenciós administratiu, concretament, ha rebutjat les mesures cautelars que la plataforma havia sol·licitat per paralitzar la sanció mentre es tramitava el recurs que havien presentat.
De fet, Airbnb s'ha volgut escudar en això, que és una decisió purament procedimental per treure ferro la notícia que, en canvi, ha estat molt celebrada pel Ministeri. Per al gegant del lloguer turístic no suposava cap victòria judicial per a l'Estat, ja que el Tribunal no ha entrat encara en el fons de la qüestió i mantenen que sempre han complit en la normativa espanyola i que han col·laborat amb les autoritats per detectar infraccions. En tot cas, mentre ho fa, la sanció de 64 milions d'euros continua endavant un fet que, segons el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, demostra que no hi ha ningú per damunt de la llei. Manté també que amb l'actual crisi residencial els pisos són per a aquells que hi han de viure.
Muchas voces nos dijeron que era un problema imposible de solucionar y sin embargo paso a paso vamos viendo cómo por supuesto que es posible dar solución al que es el principal problema que viven las clases trabajadoras y las familias en España, que es la vivienda. Hoy quiero enviar un mensaje muy claro después de esta noticia y es que las viviendas en España tienen que ser para que las familias vivan en ellas. No para construir pisos turísticos ilegales y tampoco para especular con el precio de los alquileres.
El Ministeri de Consum, recordem-ho, va identificar infraccions amb més de 65.000 anuncis publicats a Airbnb que varen ser retirats de la plataforma el mes de juliol. Sobretot es publicitaven com allotjaments turístics a habitatges que no comptaven amb la llicència pertinent segons obliguen la majoria de les normatives autonòmiques. La sanció imposada, ho dèiem, frega els 364 milions d'euros, que és l'equivalent a multiplicar per 6 el benefici il·lícit que va obtenir Airbnb a conseqüència d'aquestes pràctiques.
I el Consell d'Eivissa ha tret una convocatòria d'ajudes per impulsar productes turístics estratègics i professionalitzar el sector del turisme.
Són 850.000 euros als quals podran optar persones físiques o empreses que promoguin projectes vinculats a la creació o el desenvolupament de productes turístics estratègics, les actuacions innovadores en productes consolidats o les iniciatives orientades a la formació del sector. L'objectiu és impulsar iniciatives iniciatives que generin valor afegit, reforcin la sostenibilitat i contribueixin també a un millor posicionament de la destinació. Les actuacions subvencionables hauran de desenvolupar-se a l'illa d'Eivissa fins al 31 d'octubre de 2025, que en els propers dies s'obrirà el termini per presentar-hi la sol·licitud.
I el Consell de Mallorca ha obert avui el procediment per comprar places de la Borsa d'Allotjament Turístic. Estarà actiu fins dia 8 d'abril passat, Setmana Santa. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
I s'han tret en el mercat 1.069 places, que són, o sigui, no n'hi ha ni una de nova, totes provenen, diguem, de la rotació i de les baixes que s'han anat produint durant tots aquests mesos i que se tornen a posar, diguem, diguem complint-se de la legalitat vigent en la rotació i en el moviment que toquen estar.
Un avió de la Força Aèria Colombiana s'ha estavellat al sud de Colòmbia poc després d'enlairar-se en un accident que ha afectat més d'un centenar de militars que viatjaven a bord. Segons les primeres informacions, l'aeronau hi anaven 110 militars, dels quals 57 han sobreviscut i 48 han resultat ferits.
Les causes del sinistre encara s'estan investigant i les autoritats no han confirmat de moment el nombre definitiu de víctimes. Diversos equips militars i d'emergències treballen a la zona de l'accident i s'han activat protocols d'atenció i assistència pels afectats.
I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reuniran dia 9 d'abril per abordar la vaga de metges que ha obligat a ajornar milers de consultes arreu del país. Abans, aquest divendres, se celebrarà un ple ordinari al Consell Interterritorial en el qual Sanitat informarà de l'avantprojecte de la llei de pacients i de l'avantprojecte de llei de gestió pública del Sistema Nacional de Salut.
La gran paradoxa d'aquesta història és que, a banda de la descoberta en si i l'impacte que genera saber que tens un tiet que va acabar a presó per crims contra la humanitat, és que jo això ho descobreixo quan ja sóc fiscal, he enfocat la meva carrera a la persecució dels delictes d'aquesta mena i a mi això em genera doncs, un doble impacte.
Aquest impacte és el que explica Alessandra García Tabernero a Carta al Coronel, un viatge personal que és universal alhora sobre el secret familiar, sobre les dictadures, la justícia i el perdó. Entre l'Argentina i Espanya, amb la mirada fixada amb els judicis de Nuremberg. Com tota bona història, comença amb una frase mesclant de repte i amenaça. Si investigues, no t'agradarà el que hi trobaràs, Sandra Martínez.
L'advertència d'un familiar que va ser finalment l'esperó per a que l'autora iniciés un viatge físic i també mental cap a la dictadura militar del 70 a Argentina. Allà descobrí que el seu conco havia format part de la maquinària repressora, de fet moria a presó investigat per crims contra la humanitat, un trasbals que transformà en aquesta carta.
És una història real, és el meu viatge emocional, és la meva sorpresa, la meva negació, la meva ràbia, el procés que travesso amb tot això no és ficció. Parlo d'una persona que va existir, li parlo obertament, és el meu tiet.
Amb el seu esperit innat de fiscal, recollir testimonis de víctimes, visitar espais, escenaris de segrestos, tortures, morts i de robatoris de nadons mentre els militars passaven el temps jugant a les cartes, i no a qualsevol joc.
Mentre uns policies jugaven al truc, una detinguda menor d'edat va donar llum en una cuina i li van prendre el nadó perquè el coronel volia conèixer el nadó. Aquest nadó va acabar entregat a la família, no se'l va retrobar fins dècades després. Mai es va saber qui havia estat el coronel que havia demanat per veure el nadó, però va ser l'any que el meu tiet es trobava al càrrec en aquella província. Només pensar que aquell coronel podia haver estat ell em va trencar. És que vaig haver de sortir de la visita guiada.
Bona part de la família ha descobert també la figura del coronel Tabernero gràcies a aquest llibre, que ha estat una catarsi no només familiar. Les víctimes també agraeixen que es doni a conèixer aquesta història. Així ho va viure en la seva presentació.
Aquests tiets de l'home que es va apropar havien estat víctimes de tortura i, clar, el fet de jo poder dedicar-li un llibre a aquestes persones, que ell els fes arribar aquest llibre, que volgués venir a la presentació a conèixer-me i a comentar-me el seu cas personal, per mi es va tancar com un cercle. Va ser una imatge i un moment molt, molt impactant, molt, molt poderós i molt reparador, d'alguna manera.
Una reparació que va arribar a l'Argentina després de jutjar, d'aplicar la justícia en un procés que resta a veure amb el que s'ha fet a Espanya amb el franquisme, on també hi ha desapareguts, també robaran infants, cosa que aixeca moltes preguntes entre les víctimes argentines.
Per què no hi ha hagut unes conseqüències punitives? Per què no s'ha castigat els que van cometre crims? Per què hi ha una amnistia que encara no han tombat els tribunals, com sí que va passar a l'Argentina? Totes aquestes preguntes me les acaben fent, perquè els paral·lelismes són inevitables.
El llibre, que recull procediments judicials, part d'entrevistes, sumaris, amb l'aparició de qui seria el papa Bergoglio, inclou també reflexions de l'autora i una confessió que no és casual. Va decidir ser fiscal després de conèixer en persona el darrer fiscal dels judicis de Nuremberg.
Hi ha mort el poeta, pensador i professor Antoni Marí, als 83 anys. Nascut a Eivissa, és considerat una de les veus més lúcides i rigoroses de la literatura catalana contemporània, tant en la poesia com en l'assaig i la narrativa.
La seva obra es caracteritzava per una reflexió constant sobre la creació artística, la subjectivitat i el lloc de l'individu en la modernitat. Va desenvolupar una trajectòria acadèmica sòlida en paral·lel a la seva vocació literària. A la Universitat Autònoma de Barcelona va exercir com a professor entre 1979 i 1989 i posteriorment va ser catedràtic de Teoria de l'Art a la Universitat Pompeu Fabra, on es va consolidar com un dels grans especialistes en les idees estètiques, literàries i musicals dels segles XVIII i XIX.
Arribat a les 8, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns, dia 23 de març, en què el preu del barril del petroli ha tornat a baixar dels 100 dòlars, un motiu que ha calmat els mercats i que Maria Eugènia Quegles es dona després de l'anunci de treva del president Donald Trump.
Sí, ha anunciat que posposa 5 dies l'amenaça d'atacar les infraestructures energètiques iranianes si no obren l'estret d'Hormuz. I és que, segons el president dels Estats Units, les darreres hores hi ha hagut converses productives a les autoritats de l'Iran.
Uns moviment de Trump que encara no es veuen a les benzineres. El preu de la benzina 95 avui se situa uns 20 cèntims més barata que a final de la setmana passada, fins a l'euro en 52 cèntims al litre, mentre que la retallada del gasoil és un poc inferior, de 17 cèntims, i encara es paga a 1 euro en 73 cèntims per litre. Més enllà del preu del barril del petroli, a Espanya encara s'han de notar un poc més les mesures fiscals del Consell de Ministres en els preus dels carburants.
Sí, perquè de moment ja es nota per tot la rebaixa de l'IVA del 25 al 10%, però no la de l'impost especial dels hidrocarburs, perquè, com ha explicat en aquest informatiu el president de l'Associació de Benzineres de la Piment, Rafael Matas, és un recàrrec que liquiden els grans majoristes i fins que les benzineres vagin a comprar combustible no podran repercutir en el preu perquè encara tenen estoc antic. A part, Matas diu que l'insularitat també afecta molt els preus.
En cas d'ajudes directes que encara no s'han plantejat i que s'han demanat a la CAIP, ens volem balear que no arribin tard, perquè els períodes de liquidesa són molt importants. També s'han de donar ajudes i s'han de liquidar prest.
I els treballadors de Gama 7 en un acord andant, tot i que consideren les condicions de l'ERO insuficients.
5 dels 14 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de llet acceptaran ser recol·locats en altres empreses del grup DAM, una possibilitat de reubicació que veuen insuficient, ja que només 11 de les 16 vacants oferides per l'empresa són a Mallorca. L'acord inclou també una millora de les compensacions per als treballadors que de manera voluntària decideixen no acollir-se al pla de reubicació. Jesús Ávila és el representant dels treballadors.
Segurament només un 4 o 5 acceptaran la recol·locació. T'han presentat 7 de vacants, però que només 11 estan aquí a Mallorca. O sigui, som un vol tombat de Mallorca, però que sí, opcions teníem, però eren opcions no reals.
Precisament el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, compareixerà demà en el ple del Parlament a petició del PSIP per retre compte de les actuacions duites a terme i les que s'impulsaran davant el tancament de Gama.
I situació crítica a la presó de Menorca per la manca de funcionaris.
A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% ha demanat el trasllat a altres centres de la península. Segons el portaveu del sindicat ACAIP, UGT, Rubén Alonso, el motiu és l'elevat cost de vida i les males condicions laborals, diuen, com per exemple que no se'ls pagui el plus d'insularitat.
Es curioso que la mayor parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro.
El sindicat adverteix que si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
I continuen Crida i Cerca la mare de la nounada acusada d'assassinar per haver llançat la nina a un contenidor l'any 2023 a Porto Cristo, Manacor.
La dona no es va presentar i hora baixa a l'audiència provincial a la lectura del veredicte que els considera a ella i al seu cunyat culpables, un fet pel qual la fiscalia demana presó permanent revisable.
I un avió de la Força Aèria colombiana s'ha estavellat al sud del